tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Moment de saludar el Jordi des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, aquesta setmana no és una setmana molt activa, no és que hi hagi moltes coses, però el que sí que tenim és gent que l'han acomiadat i ha trobat feina. N'hi ha que ho tenen ràpid, això, eh?
Sí, sí, n'hi ha que no tenen problemes d'empleament.
Doncs en parlarem, ja veureu que, bueno, segurament n'esteu al cas perquè ha sigut una notícia que se n'ha parlat a molts llocs, eh?
Sí, se n'ha parlat a tots els programes de televisió, de ràdio, etcètera.
Doncs parlem d'efectivament del l'exdirector ja executiu d'OpenAI i ara nou treballador a Microsoft.
Sí, sí, sí. La notícia bàsicament d'això. Microsoft ha contractat l'exdirectiu d'OpenAI per formar part o formar la seva pròpia divisió d'intel·ligència artificial. Pel que no us sona OpenAI, estem parlant, evidentment, de ChatGPT.
Doncs aquesta serà, com no, la nostra notícia de portada. Ara explicarem una mica més, entrarem en detall, però tenim molts temes. Vinga, va, entrem en matèria i així els anem desgranant. Vinga, doncs, com dèiem, entrem en matèria i comencem per aquesta. No podíem començar per altra. Com dèiem, l'exdirector i executiu d'OpenAI, aquest bon home, que ha hagut de marxar d'aquesta empresa, no pas perquè estigués o no estigués a gust, sinó directament perquè la junta directiva l'ha fet fora.
Sí, bàsicament, si us sembla, començarem explicant la història una mica des del començament. I això es basa en que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, diguem que és el robot més espectacular, no?, d'intel·ligència artificial que ha revolucionat el món, doncs bé, bàsicament, dins de la companyia sembla ser que hi ha un joc de trons per a veure qui aconsegueix la cadira. I la junta actual, la junta directiva d'OpenAI, ha despedit a Sam Altman, que bàsicament era el CEO, bàsicament per esgrimint que no havia estat prou sincer en les comunicacions a la junta, per la qual cosa havien perdut la confiança amb el CEO, amb el Sam Altman, i l'han despedit. Això ha provocat, a més, un efecte cascada.
Doncs sí, ara parlarem una miqueta d'aquest efecte cascada, no? Perquè aquesta decisió, el primer que va fer és un altre nom. Parlem de Greg Brockman, aquest potser no us sonarà tant, no ha sortit tant a la palestra, però és que aquest és el president i fundador d'OpenAI.
Sí, bàsicament era un altre dels pesos pesats d'OpenAI, dels enginyers, del que l'havien ideat, i també aquest no és que el fessin fora, sinó va dir, doncs si feu fora
al CEO,
a Sam Altman, doncs jo marxo. I ha marxat.
O sigui que OpenAI s'ha quedat tot per la junta directiva, eh? O sigui, s'ha quedat sense CEO i s'ha quedat sense president i cofundador, o sigui, una persona importantíssima.
Sí, sí, i a part, diguem que a darrere seu també ha provocat efecte cascada i han marxat també bastant programadors o enginyers, bueno, juniors, no, sèniors.
Ara en parlarem també de tots aquests, però el que ha sobtat més de tot plegat és que el primer que va passar és que alguns inversors reputats, van intentar que això no passés, o sigui, van intentar que
reconduir una mica la situació. No? Pues bé, ni més ni menys que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, una de les empreses que més ha invertit en ChatGPT, en OpenAI, i per tant són ja uns dels pesos pesants dintre de la companyia, almenys són els que fiquen pasta. Van intentar aturar aquest acomiadament i van parlar amb la junta directiva dient-los què esteu fent.
I no hi va haver manera.
No hi va haver manera.
Bueno, si tens un problema, per què no solucionar-lo? I Microsoft ha trobat una solució força efectiva.
Sí, sí, el que ha fet Microsoft és, bàsicament, ja que han marxat de ChatGPT a OpenAI, pues, Sam Altman, que era el CEO, l'ideòleg, també Greg Brockman, que era el cofundador i un dels primers que ho va portar en terme, i molts dels enginyers més importants de la companyia també han marxat per aquest motiu, pues, els ha contractat tots a Microsoft i ha fet la seva pròpia divisió.
Doncs sí, això és el que ens trobarem ara. Recordem que Microsoft justament és una dels principals pous inversors, o sigui, és un dels principals que van tindre confiança en aquesta empresa i un dels principals fons d'inversió en OpenAI. i el que estan fent ara és muntar-se la seva divisió per la seva banda.
Sí, sí, bàsicament s'han agafat mig OpenAI, mig empresa d'OpenAI, però perquè han marxat ells i se'ls han, i han creat la seva pròpia divisió dins de Microsoft i governada al 100% per Microsoft.
Doncs ara, de moment, el que han dit és que seguiran amb aquesta dicotomia, o sigui, no és que abandonin la inversió que tenen a OpenAI, sinó que tindran, per una banda, invertiran en aquesta empresa, ja veurem amb quines ganes i amb quin ímpetut, no? I per l'altra banda, doncs, amb tot aquest talent que han recuperat, el tindran a la seva pròpia empresa.
Sí. Molts us pensareu que, bueno, déu-n'hi-do, quins moviments. Pues això no és tot.
No, perquè no ha caigut com una bomba, eh? Això a la mateixa empresa OpenAI. Com una bomba, però explosiva. I més de 500 treballadors d'aquesta empresa van i fan un comunicat que pengen a Twitter demanant als seus directius que dimiteixin directament o que tornin a readmetre a aquests senyors, cosa que ja no era possible perquè estan contractats per Microsoft, o sigui, directament, que marxin.
Sí, bàsicament, OpenAI tampoc no és una empresa amb un volum de treballadors immens, sinó és més aviat petita, si ho comparem amb altres grans corporacions tecnològiques, i 500 treballadors és una part molt important i significativa de tots els empleats de l'empresa. I, per tant, que 500 treballadors li diguin a la mateixa empresa que o tornen els que han despedit o marxen, doncs és greu.
Doncs aquesta ha sigut la situació. O sigui, ells van dir que havien de dimitir, que havien de fer tornar aquestes persones, o si no dimitir, aquí ni dimiteix ningú ni aquestes persones poden tornar ja perquè s'han anat a Microsoft, i que han fet aquests 500 treballadors, doncs segurament comença a sortir per la porta.
Sí, segurament marxaran i s'aniran, com no, a Microsoft.
Jordi, sembla una absorció això, quasi bé, eh?
Sí, sí, sembla una absorció o una compra, però a més barata, perquè Microsoft no pagarà ni un duro.
Uh-huh. Doncs això és el que passarà, eh? Podríem dir que la meitat quasi bé d'OpenAI, inclús cofundador, CEO, tots, cap a Microsoft.
Sí, el que ha acabat fent la junta directiva actual d'OpenAI és fer un regal a Microsoft, perquè els ha arreglat tot el seu talent. Realment, els treballadors que han marxat i els que ha despedit, realment era la base més important de l'empresa.
Doncs veurem, tot plegat com acaba, veurem si tenim més versions futures de ChatGPT o veiem si ens sorprèn Microsoft d'aquí no gaire amb una intel·ligència artificial molt més treballada i que no depengui. I recordem que últimament els serveis de Microsoft depenien del motor que havia desenvolupat ChatGPT i amb OpenAI.
Sí, bàsicament Cortana, que ja podíem trobar al Windows 11 i també altres intel·ligències artificials que feien a Microsoft, com bueno, també per programar i etcètera, doncs totes estaven basades en ChatGPT.
Doncs és possible que en uns mesos ja no ho estiguin perquè tinguin
siguin
la seva pròpia a casa. Aquesta ha sigut la gran notícia de la setmana, ja veieu una mica, us han ficat al dia, sembla un serial això, però ha anat així la cosa.
Sí, sí, espectacular.
Anem a explicar més coses també espectaculars, i és que algú segurament us ha dit alguna vegada és que Amazon s'hi pot trobar de tot, no? O és com allò que diuen de Xiaomi, que fabrica de tot, no? I Amazon s'hi pot trobar de tot. Doncs potser sí que al final s'hi trobarà de tot, perquè diu que pujaran al carro de la venda de cotxes, tot i que de moment limitadament.
Sí, ho repetirem per si algú es pensa que no ho hem dit bé. Sí, dintre d'Amazon podreu comprar un cotxe.
Directament. Sí. La idea és aquesta, eh? O sigui, primer comprem una cosa que ens fa falta, un petit dispositiu o qualsevol cosa, i a continuació afegim al carro de la compra un cotxe.
Sí, de moment ara no entreu a Amazon, que encara no en trobareu cap, perquè això de moment serà una prova que veurem als Estats Units. La primera companyia que podrem comprar els seus vehicles és Hyundai.
Doncs sí, automàticament el dubte que ha aparegut a la gent, perquè encara no sabem exactament com es materialitzarà, seria com anirà l'entrega, no? Perquè ells en diuen que hauria la possibilitat de comprar-lo, però després anar-lo a buscar al concessionari, però s'obren a més possibilitats.
Sí, no sé si algú està pensant ja de veure amb una caixa gegant el seu Hyundai arribar amb la caixa d'Amazon, no? Doncs bé, sembla ser que això és poc probable de moment.
Veurem com acaba. El que sí que ha sorprès també és que fins i tot el podrem pagar per Amazon i estan disposats, saps allò que surt allò de finançament? Diu, finança aquesta compra en 6 quotes.
Sí, sí.
Doncs serà, finança el teu cotxe a través d'Amazon. Bueno.
Veurem si, a part d'avançar dintre del país Estats Units, acaba avançant en algun altre país, això.
És curiós, eh, Jordi? Com a mínim una cosa tan reflexionada com un cotxe que no val 4 duros i que la gent vol mirar, provar, doncs directament. No?
Sí.
Si ja l'he vist ja m'està bé, perquè no l'agafo per Amazon. Miro les opinions, quantes estrelles té.
I si total acabes anant a buscar el concessionari, també no sé quin sentit té, no, comprar el per Amazon, però bé, potser no sé. Finançaments també ho fan.
És curiós, tot plegat, no sé. No sé on volen arribar, però bueno, ens ha sorprès la notícia i per això us l'hem explicat. També us volem explicar que Western Digital acaba de llançar discs durs de 24 terabytes i ha augmentat la producció d'unitats de 28 terabytes, tot i que aquests darrers també us explicarem que no els veurem els usuaris domèstics.
Sí, dintre de les seves games Western Digital Gold i Western Digital Ultra Star Data Center ha començat a repartir aquests 24 terabytes de volum. Unes capacitats espectaculars.
Jordi, parlem, perquè la gent no entengui, de que no estem parlant d'estats sòlids. O sigui, són discos dels de tota la vida. Allò una mica el que diem de que es continuarien venent aquest tipus de discos mentre la gent necessités grans volums, perquè arribar a 24 terabytes amb estat sòlid de moment encara no...
Encara no hi arribem. Per tant, són discos mecànics amb unes tecnologies d'escriptura especials per poder arribar amb aquestes capacitats.
De fet, ells ens expliquen que dins hi ha un disseny de 10 discos apilats uns damunt de l'altre i que, a més, perquè vegueu que no tan dolenta és o tan poca és l'aposta, porten memòries OptiNAND, o sigui que és una mena de híbrid, una mena de mix, una cosa que és habitual últimament als discos d'estat mecànic, també.
Sí, bàsicament s'utilitza per petites memòries NAND, SD, per dir-ho així, per millorar el rendiment i la fiabilitat.
Una mica allò de les dades que estem treballant, o sigui, les que estem accedint contínuament, que no calgui anar-les a buscar el disc tota l'estona.
Sí, bàsicament com una espècie de memòria caché.
Mm. De totes maneres, també us hem de dir que aquest disc, 24 teres, van abocades a no treballar-hi amb ell, sinó a guardar informació, i per això venen amb interfície SATA, una cosa que també sobta.
Sí, que evidentment ens limitarà 600 megabits la velocitat.
Mm. Doncs de totes maneres, si necessiteu capacitat, si necessiteu guardar un munt d'informació, imagineu-vos dins del vostre ordinador només que fiqueu 4 discos d'aquestos de 24 teres o és que en 4 discos molt anem a les centeres, Jordi. Podem guardar aquí dins, no sé,
moltíssim,
quina quantitat de vídeos feu vosaltres, però n'hi ha, de fato, aquí.
Sí, sí.
Volem parlar també de Microsoft. Recuperem altre cop una mica el que parlàvem al principi, és que Microsoft ha llançat una CPU. S'anomena Cobalt i està personalitzada per a ser utilitzada amb intel·ligència artificial.
Sí, bàsicament podríem dir que Microsoft era l'última gran tecnològica, no?, que potser li faltava fer un xip propi d'una GPU, una
sí,
CPU.
Ara s'ha posat de moda això. Anys enrere recordem que parlàvem sempre de dos fabricants, o tres com a molt, de xips, i ara, bueno, fabricants no, de dissenyadors i venedors amb nom comercial propi de xip, perquè recordem que al cap i a la fila acaba fabricant sempre els mateixos, més o menys. I ara ens trobem en què quasi bé cadascú està fabricant el seu propi xip. Des de mòbils fins companyies de mòbils fins a companyies d'ordinadors, tothom vol tindre el seu xip, fins i tot la Unió Europea va dir que faria un xip europeu.
Aquest nou xip, o aquesta nova CPU de Microsoft, que s'anomena Cobalt, està basat en arquitectura ARM i, a més, un accelerador d'intel·ligència artificial que permetrà a la companyia ser més independent en aquest aspecte. Per a què el voldrà Microsoft?
Bueno, suposo que va relacionat amb la compra que ha fet abans. Li acabarà casant tot com en ell el dit, perquè si s'acaba de fer amb un gran talent d'intel·ligència artificial i es desenvolupa un xip que es pot treballar amb intel·ligència artificial sobradament, suposo que el primer que faran és muntar-se els seus propis servidors per allotjar la seva tecnologia. No?
Sí, pues, ni més ni menys. De moment només trobarem aquests xips als data centers de Microsoft i bàsicament seran per donar servei als aplicatius de Microsoft, que són el Microsoft Copilot o l'Azure OpenAI Service. Mm. Bàsicament, dos serveis de Microsoft basats en la intel·ligència artificial de ChatGPT que es poden contractar amb els serveis de Microsoft al núvol.
De totes maneres, Jordi, és una obertura de porta. Veurem si en un futur Microsoft s'acaba produint els seus propis xips i quan anem a comprar un ordinador, a part de portar Windows de Microsoft, també porta el xip de Microsoft.
Sí, de moment només són xips molt específics per a la intel·ligència artificial i veurem si fa algun pas més d'aquí ara endavant.
Anem a parlar de xips específics per a mòbils i anem a parlar de que aquesta setmana hem vist que el MediaTek Dimensity 9300 ha pogut competir amb l'Snapdragon 8 Generació 3 el test AnTuTu i els resultats, doncs, fiquen en molt bon lloc a MediaTek.
Sí, recordem que AnTuTu és un dels benchmarks més populars que hi ha per a mòbils. I com no, aquí comparem al potentíssim Qualcomm Snapdragon 8 Generació 3, l'últim processador xip per a mòbils, que està fet per la companyia Qualcomm. I, a més, el segon amb discòrdia, el MediaTek Dimensity 9300.
Doncs sí, i pel que veiem, bueno, això a grans trets ho han fet amb un Oppo Find X7. Aquí és on trobem el Dimensity 9300, eh?
Sí, i bàsicament
Les Snapdragon són segons filtracions, perquè recordem que les Snapdragon 8 generació 3 encara no s'ha pogut provar amb aquest test a nivell extern, eh?
Sí, i sembla ser que els primers benchmarks, els primers testos de rendiment, quasi bé s'igualen, arribant als 2.270.000 punts, una xifra similar a la que obteníem amb les filtracions de l'Snapdragon generació 3.
Doncs veurem que quina guerra s'ha obert aquí tan meravellosa, perquè recordem, MediaTek sempre era la neguet lleig dels xips, eh?
Sí, igual que Intel, no? I AMD amb el món del PC, doncs amb el món dels mòbils teníem Qualcomm i MediaTek.
Uh-huh. Doncs, tot i això, hi ha hagut qui ha ficat una miqueta la pedreta, la xispeta, i és que diuen que el disseny de nuclis dels MediaTeks tenen molts més nuclis d'alta potència. O sigui que no només de potència haurem de viure, sinó que és possible que ens trobem que amb mateixos resultats el de MediaTek estigui gastant més bateria.
Sí, això ho veurem. Per tant, bueno, s'haurà de veure tot encara, eh?
De moment veiem que hi ha una guerra oberta i ja no feu cas d'allò dels MediaTek, ui, processador barat, no. Ja és bon processador.
Tenen bons processadors, ja, amb els Dimensity, sobretot.
Mm-hmm. Però no només de bons processadors i d'alta potència es viu al món, i és que també hi ha mòbils de gamma mitja. No tothom ens gastem 1.800 euros en un mòbil. I Qualcomm ha presentat l'Snapdragon 7 generació 3. És la tercera generació de la versió 7, que és una versió una mica més retallada per la gamma mitja, però que ven molt bones millores.
Sí, Qualcomm també té processadors de gamma mitja i que, a més, són molt bons, com aquest Snapdragon 7 generació 3. A més, ens presenta un 60% de millora a lo que és amb intel·ligència artificial.
Doncs sí, perquè bàsicament podríem dir que aquest Snapdragon 8 generació 3 està construït per la intel·ligència artificial, perquè no el germà mitjà, el 7, també l'havien d'encarar cap aquí, que sembla que anem tots, ara tot ha d'anar a intel·ligència artificial, perquè algú pensarà, però si això us fa el núvol, no, les fotografies, tot, els mòbils cada cop treballen més amb això.
Sí, sí, cada vegada més els mòbils, basats en el seu sistema operatiu, Android o Apple en el seu cas, doncs, evidentment ja incorporen funcions d'intel·ligència artificial que executen, i evidentment amb processadors específics per això anirà tot molt millor.
Mm-hmm. Doncs el que veiem és això. El primer, que tenim un 60% de millora en rendiment per watt amb la NPU, però també s'ha millorat la GPU, eh?
Sí, amb aquest nou processador tindrà un 50% més de rendiment respecte a la generació anterior.
Mm-hmm. Veiem que hem ficat la tecnologia Snapdragon Game Super Resolution, o sigui, no és allò de que diu necessites un mòbil d'alta gamma per jugar amb altes prestacions, sinó que amb els gamma mitges també hauríem de jugar força bé, eh?
Sí, a més el processador ofereix fins a un 15% més de rendiment en CPU.
Doncs ja ho veieu, uns mòbils de gamma mitja que estan més que bé. A part, tot això, hi ha hagut noves incorporacions també de cara a gestionar el vídeo, a gestionar la connectivitat, o sigui, sempre que un salt amb la generació de processador hi ha d'haver altres canvis, eh?
Sí, sí, sí.
Veiem que porta fins a vídeo 4K amb HDR, porta les últimes connectivitats per a tindre accés al 5G d'alta velocitat i Wi-Fi 6E. No porta Wi-Fi 7 encara aquest, eh?
No.
Però, bueno, és un terminal més que excel·lent, els que aconseguirem, si ens comprem un mòbil que porti aquest Snapdragon 7 generació 3. Algú dirà, home, és un gamma mitja. Recordem que aquests games mitges estan rendint més que la gamma més alta de fa 2 o 3 anys.
Sí, i a part, diguem que molt, bueno, o que els usuaris que es compren un gamma alta, és a dir, un mòbil que val 1.000 euros o més, són pocs. La uh-huh. majoria va amb gamma mitja.
Uh-huh. Doncs això, aquest és un processador que trobarem ja fabricants xinesos, Honor i Vivo, ja han anunciat que abans que acabi l'any ja veurem alguns mòbils amb aquest processador. Alguns fins i tot diuen que abans que acabi el mes, ja veurem, eh? Potser es corre massa, això.
Sí, sí.
El que també us volem anunciar són dues dates, perquè tingueu present, de dos bucs insígnia que sortiran i sabem dates exactament. El primer que us parlem és el OnePlus 12, i aquest serà el primer que sortirà, per això l'expliquem primer, sortirà el dia 4 de desembre.
Sí, tal com s'esperava, el OnePlus 12 es llançarà abans que el seu predecessor. I és que la companyia ha anunciat la data de llançament del seu perfil Weibo.
Doncs sí, està previst, com diuen, 4 de desembre, i és curiós, per què? Doncs perquè normalment, com fan la majoria de companyies, de bucs insígnies en trau un a l'any, i OnePlus aquest any en traurà dos.
Sí, sí, sí.
Algú dirà, i per què ho han avançat? Doncs sembla que tot plegat té a veure amb que volen fer l'aniversari. És el desè aniversari de l'empresa.
Mhm. comentaus que aquest OnePlus 12 ve equipat amb el Snapdragon 8 generació 3, que us n'hi parlàvem fa molt poquet, amb una pantalla QHD de 6,7 polzades i una freqüència de refresc de 120 i també amb unes càmeres fotogràfiques molt bones, ajudades per un sensor principal Sony IMX966.
És un sensor d'una polzada, a part tindrem, veiem fins i tot el sensor de telefoto, o sigui, el zoom és de 64 megapíxels.
Sí, sí.
No li falta res, un tercer sector, un tercer sensor per gran angular. Bueno, és un topall de gamma.
És un topall de gamma, veurem la resta de les característiques, però de moment comentau-vos això, que aquest principi de desembre ja sortirà al mercat.
Doncs un mòbil que, com dèiem, traurà tot el suc, tot el rendiment de l'Snapdragon 8 generació 3 i que tindrem el 4 de desembre. El seu OnePlus és xinès, fan el desè aniversari, es presenta a la Xina, veurem quant tarda arriba aquí. I ja cal que s'espavili si vol obrir-se a mercat, perquè el Samsung ha anunciat també dates, ja havíem dit de fet quan seria la presentació, però és que ja tenim dates fins i tot de quan els primers usuaris tocaran els Galaxy S24, eh?
Sí, sembla ser que la majoria de fabricants adelanten la seva sortida dels Bucs Insignia abans del Mobile World Congress, i aquest gener ja tindrem a partir del dia 17, el dia 17 se presentarà el Samsung Galaxy S24 i al cap de pocs dies ja tindrem, ja estarà disponible.
De fet, ens expliquen que ho presentaran als Estats Units, faran un acte el dia 17 de gener i el mateix dia temps de presentar-lo i el podrem reservar, que això també es porta molt ara, això sí. De reservar el mòbil abans que hagi sortit.
I es preveu que les comandes arriben la majoria el 26 i el 30 de gener.
Doncs entre el 26 i 30 de gener els primers usuaris tindran ja els Galaxy S24 a les seues mans. Un S24 que, sabem, un any més, després d'alguna petita aturada, tornaran a vindre amb dos sabors, com a mínim amb les versions més baixes.
Sí, les versions Qualcomm i les versions Exynos de processadors, les de Samsung i les de Qualcomm.
I com és previsible, Europa ens tornarà a tocar a tindre les versions amb processador propi.
Sí.
Doncs així és com aniran, i ja ho sabeu, abans de que acabi el gener és possible que ja vegueu algun Samsung S24 pel carrer. És difícil, perquè els primers sempre costen d'aconseguir, però n'hi haurà. També ens crida l'atenció que el Galaxy S24 Ultra no tindrà dos sabors. O sigui, aquest ja sabem que només sortirà amb Snapdragon.
Amb Snapdragon 8 generació 3.
Doncs veurem si en sabem alguna cosa més quan es faci la presentació oficial, la presentació el 17 de gener. I deixem de parlar de terminals que ens rascarien molt bé la butxaca i anem a parlar d'altres coses que puguem tocar més sovint. I en aquest cas parlem d'Apple, perquè ha anunciat que els iPhones suportaran l'RCS aquest mateix any 2024. Recordem que Samsung, que Apple va ser l'únic que no es va pujar amb aquest canvi de protocol que havia d'assassinar els SMS.
Sí, és un nou protocol que havia d'assassinar, com diu l'Oriol, els SMS, i era un nou sistema de missatgeria. A partir del 2024 sembla ser que Apple s'apuntarà al carro, potser no per ganes, igual que el protocol USB-C que també ha adaptat, i ha sigut per força de pressió per part dels reguladors i la competència.
Doncs recordem que a tots els Androids, els que tingueu mòbil Android, en un moment o altre, obrint el sistema de missatgeria, us va arribar el canvi, us va dir, voleu utilitzar el nou futur, que és RCS, i algú va dir, home, què passa si algú m'envia un SMS? Es reben igual, però sí. Aquest nou canvi, aquest sistema RCS, és el sistema avançat, o sigui, diguéssim que són els SMS 2.0.
Sí, bàsicament és un nou sistema de missatgeria, compatible amb l'anterior, amb l'SMS de tota la vida, com diu l'Oriol, i bàsicament ens ha de ferir també dintre del món d'Apple pues, moltes millores.
Doncs aquesta és la notícia. Apple va dir que no s'hi pujava, per això es va haver de mantenir sobretot el protocol SMS, perquè si nosaltres volíem enviar un missatge de text dels de tota la vida amb algú i tenia un telèfon que no fos Android, doncs no el podia rebre.
Sí.
Per això s'adaptava automàticament i el rebien allí. Doncs bona notícia, sembla que avancem cap aquí, sigui per les bones, sigui per les males, sigui pel que sigui. Sembla que en poquet temps els SMS seran història directament, perquè ja tindrem un nou protocol que ja ha costat anys, RCS, perquè l'SMS, Jordi, potser molt abans de que hi hagués els primers mòbils amb internet, això ja voltava. Sí. Als anys 90 ja s'enviaven missatges de text.
Sí, sí.
Aquells missatges, allò que havies d'anar comptant, que si et passaves de certs caràcters te'n cobraven dos.
Sí.
Això ara ha sonat molt de vells, però això és com s'anava aquells anys, eh?
Sí, sí.
Doncs ja ho veieu, les coses evolucionen, és aquest nou sistema de missatgeria, mata els SMS, mata els MMS i ens permet moltíssima més cosa. I més cosa que ens permetrà en un futur, perquè ara justament que Apple ha anunciat que els iPhones suportaran aquest sistema, i ho faran amb la seva pròpia aplicació. O sigui, tindrem l'e-message. El que ens expliquen és que si enviem un missatge amb un altre iPhone s'enviarà directament per e-message, i si l'enviem amb un mòbil que sigui Android s'enviarà ja amb RCS, no amb SMS. Doncs Google Messages, el que seria l'e-message però per als mòbils Android, diu que farà un canvi més. O sigui, quan els altres s'apunten al carro, aquests ja fan un salt més endavant, i el que ens ficaran és Markdown.
Sí, per a qui no ho sàpiga, es correspon simplement a una mena de llenguatge formal de text simplificat que ens permet col·locar textos en negreta, cursiva, subratllats i ratllat. I, per tant, ens permet formatar una mica el text sense haver d'utilitzar aplicacions addicionals.
Sí, Jordi, amb algú que hagi enviat correus electrònics molts anys i sonarà al xinès, dirà que m'estan explicant que per ficar una negreta necessito, doncs sí, amb un SMS no es podia fer.
Sí,
clar, i ara és una evolució. Recordeu que, per exemple, a WhatsApp potser algú no ho sap, però si escriviu qualsevol frase i fiqueu un asterisc just a tocar de la primera lletra i un asterisc a tocar de l'última, el text es torna amb negreta. O sigui, és aquests famosos markdowns que podem fer per formatar text, fer que negretes, subratllars, perquè el WhatsApp no només el podem ficar text pla, podem fer coses així, no? Doncs això arribarà també al protocol RCS, o sigui que Apple ja podem córrer perquè si li volen incorporar i a sobre ve amb novetats, ja podem córrer.
Sí, sí.
Doncs, bueno, un protocol que algú dirà és útil, doncs per què no? Encara s'envien, si no tothom fan a WhatsApp. Encara hi ha gent que fan els SMS.
Sí, sí, sí. A vegades, fins i tot, és més útil enviar un SMS si és un missatge curt que no pas un WhatsApp. Mhm.
Volem parlar també de Microsoft, novament, perquè us volem explicar que permetrà deixar d'usar Bing a Windows. Sí, com ho heu sentit, i novament hem de parlar d'una mesura que no arriba tampoc per gust de Microsoft.
Sí, evidentment aquestes coses no les fan mai per gust, però d'entrada podem dir que Microsoft permetrà deshabilitar la cerca web de Bing, eliminant Microsoft Edge i fins i tot afegir motors de cerca de tercers a la interfície de Windows.
O sigui, allò que teniu a baix, aquell buscador on podeu escriure i obre qualsevol programa, però també us fa cerques web, sempre són per Bing. En un futur podria ser que fossin per altres.
Sí, sí. Això, diguem que s'hi ha trobat forçat, bàsicament, dintre de la llei de Digital Markers Act de la Comissió Europea. És a dir, la Comissió Europea, un altre cop, ha obligat a Microsoft a fer aquests canvis.
Diguéssim que a la Comissió Europea no li agraden diverses coses. La primera és que quan obrim el Windows hi hagi el Bing instal·lat. Per defecte, és el navegador per defecte. La segona és que Windows està tota l'estona o sempre que pot i té oportunitat mira d'escombrar perquè torni a ser el navegador per defecte.
Sí, i no parlem del Microsoft Edge com a navegador.
Doncs sempre intenta escombrar cap aquí. El que volen fer és que no, que hi hagi completa llibertat i hi hagi certes aplicacions que es puguin desinstal·lar. I, de fet, Microsoft ens ha fet una llista d'aplicacions que podrem treure, aplicacions que fins ara formaven part del sistema operatiu i que dius, jo és que no l'utilitzo mai, és igual, ni que no l'utilitzis ja ha de ser. Doncs ara les podrem treure.
Sí, algunes d'aquestes aplicacions són la càmera del mateix Windows per tirar fotos, Cortana, l'aplicació Fotos, Microsoft Edge i també el cercador de Microsoft Bing.
Doncs aquestes seran les que podem deshabilitar, tot i que és curiós que el Microsoft Edge i la cerca web amb Bing només es podrà deshabilitar a Europa. Desinstal·lar, no deshabilitar, desinstal·lar a Europa.
Sí.
A la resta del món no han trobat la manera encara exactament de com fer-ho. Bueno, com sempre diem, obre portes a que més usuaris puguin triar què és el que volen fer anar i què és el que no volen fer anar. És trist, però, que s'hagi d'obrir portes des de mercats reguladors.
Sí, sí.
I una altra porta que s'ha obert aquesta setmana és una porta també curiosa, i és que WhatsApp ja permet als usuaris d'iOS associar un correu electrònic com a mètode alternatiu d'inici de sessió.
Sí, WhatsApp ha començat a desplegar un nou format per iniciar sessió a l'aplicació. Funciona com a mètode alternatiu per a que usuaris no puguin obtenir el codi de 6 dígits a través d'SMS.
Mm-hmm. O sigui, si us heu trobat de que no us arriba l'SMS com voleu donar d'alta al WhatsApp, a vegades es pot donar el cas simplement perquè estem intentant posar un WhatsApp amb un terminal que no és el terminal on tenim la línia associada. Passen aquestes coses, no? Doncs ara s'obre una porta més a poder-ho fer a través d'un correu electrònic.
Sí, la plataforma, tot i això, aclareix que només es pot realitzar registrar un número de telèfon com a propietari de l'usuari.
Uh-huh. O sigui, ells ho tenen clar, el WhatsApp continua anant lligat amb un número de telèfon.
Sí, com ha sigut sempre.
Com ha sigut sempre. Però van obrint portes. Recordem que a la llarga també estan obrint portes a que es pugui usar un nom d'usuari per WhatsApp.
Sí.
Un altre dels grans inconvenients, allò que quan algú et diu «Ai, que em donaràs el teu WhatsApp», saps que implícitament li estàs donant el teu número de telèfon, no? I potser no volies que et pogués trucar un altre dia. WhatsApp està fent passos en aquest sentit.
Sí, de moment això arribarà als usuaris d'iPhone, només. Mm-hmm.
Doncs ja ho veieu, segurament en els propers mesos amb el correu electrònic ens podran arribar a enviar WhatsApp sense tindre el nostre número. També és una bona mesura i suposem que és allò d'adaptar-se, perquè si no, altres com Telegram li van menjant terreny, perquè recordem que al Telegram només et passen un QR i amb això ja contactes amb la persona, sense donar ni correus, ni telèfons, ni res. I la privacitat és important. Un altre que també està fent canvis i prepara canvis per un futur és Instagram, i és que està preparant un mur. Un mur, diu, home, ja el tinc un mur jo que són penjo les fotos. No, farà un mur per a les notes de fins a 60 caràcters. Sembla que hi ha posat aquí, les ha posat entre ull i ull aquí, les té apuntades i vol que això sigui un dels pilars de la plataforma, aquestes notes.
Sí, Instagram està preparant un mur perquè els usuaris puguem publicar les seves notes, textos i breus.
Mm-hmm. Doncs unes notes que també podran ser respostes per als nostres seguidors. Són uns missatges breus de 60 caràcters, sembla un tuit això, o pitjor que un tuit, més breu encara, i el que preveuen és que nosaltres tinguem un mur. Fins ara aquestes notes ja hi eren, Podíem publicar una nota, però tenia el desavantatge de que quan publicàvem una altra esborrava la primera. Sempre teníem una nota. Ara no, ara podrem tindre un mur i podrem tindre una sèrie de notes i la gent podrà interactuar amb elles.
Sí, sí.
No sé a què trau cap una xarxa pensada per la fotografia a posar aquest ímpetu en què la gent faci notes de 60 caràcters. A més, amb 60 caràcters, Jordi, què expliques?
Bueno, hi ha gent que trobarà coses a explicar, segur.
Sí, sí, no. Sempre hi ha gent que és capaç de ser creativa, però déu-n'hi-do, amb 60 caràcters, ja ho sabeu. De totes maneres, aviat veureu una nova pestanya a Instagram que serà la del mur de les notes. I com que no tot han de ser notícies rares, us volem explicar una notícia que creiem que és positiva, és molt bona, una notícia que a més d'un li facilitarà la feina, i és que Gmail... per Android, i també la versió que tindrem amb dispositius d'escriptori, prepara un botó de cancel·lar subscripció als correus.
Sí, és un botó que bàsicament el que ens permetrà és evitar una mica l'spam.
Mm-hmm. Recordeu, qui no ha rebut un correu que dius, i això per què m'està arribant? Pues algun dia vas acceptar algun lloc que t'ho enviessin. I no ho vull rebre més. Comença a llegir, a buscar, a veure on està allò que diu dona de baixa, no?
Sí, bàsicament Gmail incorporarà un botó que és cancel·lar subscripció i ja no el rebrem mai més.
Doncs així de simple. Mira que era fàcil fer això, A partir d'ara, qualsevol missatges que estiguem rebent repetitivament des de qualsevol plataforma que algun dia ens vam registrar, una pàgina web que vam fer una compra i vam marcar no sé què, i potser fa anys que no d'això... sempre has d'anar buscant per baix a veure on està l'enllaç aquell que diu no vull rebre més missatges, has d'anar a una pàgina web, allí et pregunten per què no vols rebre més missatges, no caldrà. Apretarem un botó, cancel·la la subscripció i ja no entraran mai més aquells missatges. Ho trobem una més que bona notícia, bona funcionalitat, ha d'arribar les properes setmanes.
Sí.
I amb això arribem ara a la secció de videojocs. Com veieu, avui un programa tranquil, No és un programa molt dens, ha sigut una setmana tranquil·la. No hi ha hagut una gran quantitat de novetats i amb videojocs, Jordi, em sembla que tampoc no hi ha hagut una gran quantitat de novetats,
No hi ha hagut moltes novetats. Segurament en tindrem més de cara al desembre, que ve Nadal.
Doncs sí, molts s'estan esperant a donar el cop d'efecte, l'estocada aquella de la gran presentació de cara a festes, que és quan la gent disposa més temps i també quan la gent acostuma, doncs, té aquest costum de regalar-se coses els uns dels altres i, per què no, videojocs.
Sí, sí.
Tot i això, Jordi, d'alguna cosa hem de presentar i aquesta setmana ens portes algunes propostes.
Sí, comencem pel Train Valley 2.
Doncs Train Valley 2, i pel nom jo diria que va de trens, això.
Sí, és un videojoc de trens, és la segona versió, el segon joc que surt, la segona entrega, i ens posarà al jugador, una vegada més, al capdavant d'una empresa de transports de ferrocarrils.
O sigui, management, gestió, aquí hem de fer gestió. No allò que diu, vaig a fer un joc sobre com conduir trens i pilotar locomotores. No, aquí hem de fer la gestió des de zero.
Hem de fer una gestió i anem veient que setmana rere setmana van sortint jocs de gestió. És a dir, a la gent li agrada gestionar un club de futbol, gestionar una empresa de ferrocarrils, qualsevol cosa.
De fet, aquí haurem de gestionar quins trens han de passar per on, fins i tot els salaris dels treballadors, o fins i tot si volem obrir una nova ruta en algun lloc i no ens volem arruïnar.
Sí, també escollir les locomotores que porten molts trens, bàsicament ho podrem escollir quasi tot. Com a mínim és una gestió, un programa de manager força curiós, per dir-ho així.
Uh-huh. A més, aquest joc veiem com a particularitat té un component de puzzles a les rutes, O sigui que també haurem de fer una sèrie de coses per a poder ampliar-lo més.
Sí, sí. Per tant, bueno, si potser ho ha ficat de moda, no, el president de la Generalitat, no, que ha dit que Ferrocarrils passaria a ser de la Generalitat, per sí. Això ha sortit aquest videojoc, eh?
Perquè pugui practicar abans.
Perquè puguin practicar.
Deus això, Train Valley 2, la segona versió d'aquest joc de gestió de trens, si sou amants dels ferrocarrils, que n'hi ha molts, de fet a Lleida es fa una fira, però alguna cosa serà, el podeu provar. És un joc que, a més, tenim multiplataforma.
Sí, el trobarem per a Nintendo Switch, totes les PlayStations i també les Xbox.
Següent proposta, Evil Diary.
Sí, us parlem d'un videojoc de zombis, però amb unes peculiaritats una mica diferents. Ens trobarem amb un món molt similar a la saga Resident Evil, però aquest joc ens porta a una ciutat com el Resident Evil, però en 2D. Està plena de zombis i nosaltres hem d'escapar com sigo. A força de pistoles podrem avançar pels 32 nivells que avancen o componen el joc. Haurem de derrotar zombis i criatures grotesques, també molt més perilloses, fins a arribar a la zona segura.
Mm-hmm. Doncs una proposta diferent en 2D, eh? Jordi, també la singularitat de que aquesta proposta arribi en 2D. I a més la tenim que també és multiplataforma. La tenim disponible per ordinador, per a Nintendo Switch, per a les dues PlayStations d'última generació i també per a totes les Xbox.
Sí, sí, bueno. Visualment és curiós. No és un joc espectacular com un Resident Evil, però bueno, diguem que la caracterització dels personatges ja en 2D és força divertit i curiós.
La següent proposta de la setmana, Alina of the Arena.
Sí, us parlem de Alina of Arena, que es presenta com una barreja de videojocs de style, de sprite, pel qual hem de construir un mall cada vegada més poderós, segons s'avança, i també del videojoc Into the Bridge, en els nivells, on els nivells generalment, aleatòriament, ens posicionem i ens desplacem propis i dins del videojoc.
Mm-hmm. Doncs una proposta curiosa, Alina of the Arena, un joc que haurem d'anar avançant i bueno, hem d'anar derrotant enemics per poder avançar. La premissa tampoc és que sigui molt novedosa, però és una de les altres propostes que portem aquesta setmana.
Sí, també per a totes les plataformes, des de Nintendo Switch, PlayStations i també les Xbox.
Sí, aquesta setmana, pel que veiem, quasi bé totes les propostes que portem estan a tot arreu, eh?
Sí, aquí potser ens falta PC només.
Ens faltaria PC, aquí a Caldavant sí que hi havia PC. Una altra de les propostes per aquesta setmana és el Beach Static. Em sembla que ho dic bé, això, eh? O no, Tàstic, o no sé, Beach Tàstic.
Tàstic, exacte. És un joc que, bàsicament, només per a Nintendo Switch, i és un joc que ens recorda molt, per no dir que és una còpia, a l'Overcooked. És una fórmula que funciona molt bé, sobretot amb amics. És un joc per jugar amb amics, potser aquests dies de Nadal, i aquí haurem de col·laborar al voltant d'un calder per fabricar pocions, com qualsevol bona bruixa. L'ús de l'escombra voladora t'ajudarà a força a assolir els ingredients més inaccessibles. Un joc cooperatiu, divertit, per a aquests dies passar en família per a Nintendo Switch.
Doncs Beach Static, bueno, Beach Static crec que es diu així, eh? Un joc que veiem que arriba per a Nintendo Switch i com diem, és un joc purament per passar una estona distreta, agafar l'escombra i anar volant i anar buscant els ingredients que necessitem per a fer els nostres conjurs i pocions. I una altra de les propostes és una entrega del Iconi Island.
Sí, us parlem bàsicament d'una aventura que passa en una icònica terra, que es diu la illa d'Iconei, i és una terra verge per explorar, recórrer i gaudir. Amb aquest joc no és un típic joc de granges, de recollir de recursos, de decoració i exploració, però l'estratègia màgica li dona un toc diferent. És a dir, sí que és un joc d'aquest tipus, però amb tocs fantàstics.
O sigui, no és només allò de dir vaig a muntar granges i vaig a veure si puc créixer i aquest espai salvatge fer-lo meu, sinó que també tindrem tocs màgics.
Sí, un videojoc que s'ha fet molt famós aquest estil amb mòbils, per exemple. Trobem molts jocs d'aquest estil.
Mm-hmm. Doncs ja veieu, una altra proposta que puguem jugar i podrem fer-ho a través de les Xbox.
Sí, aquest està disponible només en exclusiva per a Xbox.
Mm-hmm. Sou jugadors de mòbil d'aquest tipus de joc, per què no provar-ho a la vostra videoconsola? Iconi Island s'anomena, an Earthlock Adventure. I finalment, i per parlar d'alguna pròxima estrena, també volem ficar el radar en algun joc que hagi de sortir futurament. Un joc que aquest, pel que ens expliques, sí que el podrem jugar abans de festes, eh?
Sí, segurament sortirà el 28 de novembre, és a dir, la setmana que ve, i el trobarem disponible tant per a PC, PlayStation i Xbox, i també Nintendo Switch.
Doncs sí, anem a veure aquest joc d'aquesta pròxima estrena. És The Walking Dead Destinies.
Sí, us parlem de, bueno, un videojoc que no necessita presentació, està basat en la popular sèrie Walking Dead i bàsicament és un joc apocalíptic, terror i ple de zombis.
Doncs sí, què voleu trobar en un joc que va de la saga de Walking Dead, no?
Sí, amb aquest videojoc hi trobarem acció i aventura en tercera persona, on el jugador tindrà l'opció de canviar els esdeveniments de les quatre primeres temporades del superèxit de la sèrie.
Doncs ja ho sabeu, si sou seguidors de la sèrie i voleu canviar una mica la trajectòria i com ha anat tot plegat, tindrem l'oportunitat de viatjar a diversos escenaris d'aquesta sèrie.
Sí, per tant, bueno, si sou fans de la sèrie, que potser ja va per la 11a o 12a temporada, no? Pues, potser m'equivoco i algú em matarà, eh? Però bueno...
Mm-hmm. No, jo podeu, tampoc, no, Jordi, no. Doncs a grans trets tenim escenaris com la Granja Green, la presó, la Woodbury i Atlanta. Si sou seguidors de la sèrie, això potser us ubicarà una mica més i us posarà a lloc de quins són els escenaris en què s'entra aquest joc. The Walking Dead Destiny s'anomena, per a amants de combatre l'apocalipsi zombi.
Sí.
Jordi, no el tenim aquest encara, eh? Com diem, haurem d'esperar a principis de desembre per poder-lo jugar, entre que surti i el disfrutem.
Sí.
Doncs aquesta era l'última proposta en el món dels videojocs que us fèiem avui. Només ha arribat a aquest punt. Hem de recordar l'apartat del concurs.
Sí, recordem que tenim una nova pregunta i, bueno, naix sobre xifres.
Pregunta sobre xifres, eh? De totes maneres que ningú s'espanti, que sempre, ja recordeu, us proposem diverses opcions perquè només sigui clicar una d'elles, eh? I són quatre les opcions que us proposem. Anem a parlar de xifres de videojocs.
Sí, teníem... Bueno, la pregunta era quin número de PlayStation 5 que s'han venut de Sony en 3 anys, fins a la data.
Algú dirà, en 3 anys per què? Doncs 3 anys és els que té la consola, eh? O sigui, sí. Des de que va sortir fins ara. I la pista que vam dir la setmana passada és que els primers mesos va ser difícil d'aconseguir-ne.
Sí.
Però que tampoc ni és un número molt petit, o sigui que n'han venut, eh?
Les xifres són bones.
Doncs tenim quatre opcions. 1 milió, 46,6 milions, 58 milions i 102 milions. Ja veieu que anem des de 1 fins a 102. Vosaltres heu de buscar la xifra que creieu, si és molt poca o és molta o està pel mig. Com hi participem? Doncs anant a la web de Coms Online.
Sí, anem a la web de Coms Online. I allí, bueno, trobem la secció de Ràdio Balaguer i podrem participar.
Doncs ja ho sabeu, aneu allí, deixeu la vostra resposta. Com sempre us hem dit, només una per concurs, és la primera que feu és la que nosaltres validarem. Si participeu, si us heu equivocat, doncs mala sort ja, perquè les segones queden invalidades si és el mateix usuari. I entre tots els que l'encertin, doncs després farem un sorteig. I, bueno, Jordi, no hi ha res més a explicar, és força senzill. Me sembla que la pregunta també és fàcil i només cal que aneu una miqueta a Google per veure què és el que podeu trobar.
Sí, sí, sí.
Si no, també podeu recuperar el programa de la setmana anterior, que ho vam explicar. És una altra opció, eh? Doncs amb això ara sí posem el punt i final al programa d'avui. Ens trobem la setmana que ve, dimecres vinent, amb més continguts. Fins la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Coms Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.